ha funcionat i està funcionant molt bé, ja sigui el cas de Regne Unit amb Harry Potter, el Senyor dels Anells a Nova Zelanda, doncs són ja dades significatives com per apostar per aquest turisme cinèfil, oi?
Jo, mira, m'ha sorprès una cosa preparant l'entrevista. Sóc que ara ens anem a l'estat espanyol, molt fan d'Indiana Jones, i no sabia que s'havien rodat escenes d'Indiana Jones aquí.
Sí, de l'última cruzada.
Sí, correcte. Per molts considerat l'última cruzada la millor pel·lícula de les 5 en aquests moments. També hi ha molt desconeixement, pel que fa a on s'han gravat pel·lícules, i és per això que la meva tasca doncs, ha estat aquesta, no? Difondre, documentar-me primer i difondre després doncs, tots aquests espais. I efectivament, moltes de les seqüències de la tercera pel·lícula d'Indiana Jones tenen lloc a Andalusia, entre les províncies de Granada i Almeria. Almeria, que ja de per si és molt cinematogràfica, però no només per Western, sinó per d'altres pel·lícules, entre d'altres, doncs, Indiana Jones i l'última croada. Mm-hmm.
Doncs ja veieu, proposta de turisme cinematogràfic, dius que t'has empapat sobre el tema, és a dir, que t'has documentat bé per fer llibres, de fet, oi? Que tens algun llibre al respecte?
Doncs sí, el meu primer llibre va ser Licencia para viajar, dedicat a James Bond, que podria dir que és el meu guia en aquest cas de tot això, i tot de fet ho vaig començar gràcies doncs a veure aquests exteriors a les seves pel·lícules i a pensar doncs que un dia m'agradaria poder veure en alguns, no? El primer llibre va ser aquest, l'any 2015, Licencia para viajar.
Sí.
Posteriorment van vindre dos volums de Joc de Trons, que són de Vacaciones por los Siete Reinos, on ja, òbviament, es fa molt incapeu a Girona, perquè Girona va aparèixer a la sisena temporada de la sèrie, i dels 10 episodis, dels 10 capítols que conté la sisena temporada, 7 dels 10 capítols contenen imatges de Girona, del que és la catedral, el barri vell, el Cal Jueu. És a dir que molt amb molt protagonisme, com deia, Girona, i també Canet de Mar, eh? Hi ha un castell molt interessant que es va filmar, que és el castell de Santa Florentina, desconegut per molts també, però que gràcies a la sèrie doncs li va servir per impulsar-se, no? A nivell internacional. Després va vindre Set Wars, és un llibre vinculat a les localitzacions de Star Wars, que encara que sembli mentida, doncs hi ha molts exteriors utilitzats, com pot ser Tunísia, com pot ser a lo que és a la part dels Estats Units, a
Sevilla.
Sevilla, efectivament, amb la plaça Espanya, correcte, que està poc retocada digitalment, només unes cúpules a la part superior de la plaça, però la plaça llueix espectacular. I després de Set Wars doncs va venir aquest darrer, que és Un país de pel·lícula. És recorregut per la península Ibèrica, però també per illes, illes Balears i Canàries, sobretot aquestes darreres han tingut, ja estan tenint molt protagonisme amb sagues com Fast and Furious, la saga Rambo, etc. Segurament degut al clima i també als incentius fiscals,
que
són més alts que la península actualment. Actualment.
Doncs ja veieu, aquesta passejada pel cinema i pel turisme que hem fet de la mà del Jaume Palau, que és diplomat en turisme i expert en turisme cinematogràfic. Per tant, Jaume, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquests minutets avui al Versió, i continua viatjant.
Moltes gràcies.
I buscant noves rutes.
A vosaltres, un plaer, bon estiu.
Igualment, que vagi molt bé. Doncs avui una mica de cinema, una mica de localitzacions arran del... com es diu?
Italian Job.
Gràcies, l'Italian Job, de la pel·lícula.
Arribaràs a casa, quina era la pel·lícula?
A Turí, sí, és possible. Però recuperaré el podcast, que també ho podeu fer des de casa a l'hora que vulgueu, i sabré quina és la pel·lícula que ens ha portat avui el Pep Prieto. Pep, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Dimarts, que
dilluns,
ve, no?
Dilluns.
Exacte. La sèrie es passa a dilluns, perquè dimarts és festa, i el dedicarem a una altra cosa, dimarts. que és a fer festa.
A fer festa.
Ah, pensava. Concretament és a fer festa.
No em deieu que no fèieu programa.
Dedicarem exactament a això. Per tant, Pep, merci.
A vosaltres.
5 minuts passen de les 6 i abans d'actualitzar-nos, l'Anna ens volia dir una cosa més, no?
Sí, perquè aquest estiu Font Vella t'omple de vida el Summerfest. Vols anar-hi, gaudir del festival i conèixer en un meet and greet el cantant del moment, en Miqui Núñez? És molt fàcil. Entra a l'Instagram Agua Font Vella i participa al sorteig.
I ara sí, passen 5 minuts de les 6, és moment d'actualitzar-nos. Jordi Casals, bona tarda.
Bona tarda.
Marina Garrido, bona tarda.
Bona tarda.
Jordi, seguim pendents dels dos incendis que a aquesta hora cremen a Tivissa, a la Ribera d'Ebre, on els bombers han ampliat el dispositiu.
Sí, ja són prop de 40 dotacions terrestres i 13 mitjans aeris que continuen treballant en el segon incendi detectat aquesta tarda a Tivissa. Última hora, Esteve Giral.
Sí, es reforça el dispositiu dels bombers per terra i també per aire per mirar d'aturar l'avenç de les flames d'aquest segon foc forestal que ha començat als vols de les 3 de la tarda a un quilòmetre i mig de distància només del primer incendi del dia a Tivissa. Aquest primer foc, a quarts d'una de la tarda començava, ja ha quedat controlat pels bombers. Els esforços dels bombers centren ara, de forma prioritària, al flanc dret, ja que al costat hi ha un barranc i hi ha el risc, expliquen, que les flames es puguin propagar amb rapidesa. Els agents rurals han començat mentrestant a investigar les causes dels dos incendis de Tivissa. S'apunta com a principal hipòtesi la caiguda d'un llamp. Segons el Meteocat, aquesta passada matinada han caigut, de fet, 1.400 llamps a les Terres de l'Ebre i a zones properes, molts dels quals han caigut justament a la comarca de la Ribera d'Ebre.
Doncs sapiguem ara com ha d'evolucionar el temps en aquesta zona. Xavi Segura.
Després d'haver arribat als 41 graus de màxima a Tivissa, el vent de matinada ha entrat i ja ha fet baixar clarament la temperatura fins als 31 graus i la humitat ha pujat fins al 60%. Per tant, bones notícies en la lluita contra les flames, però precaució amb aquest vent de matinada que bufa amb algunes ratxes de més de 30 km per hora, tarda especialment càlida a les comarques de Lleida, prelitoral de Tarragona, interior de l'Ebre, però els termòmetres ja van baixant després d'haver arribat fins als 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Calor de ple estiu a la resta del país, però sense extrems i molta xafogor a la costa a l'espera d'una nit tropical i de mal dormir a moltes comarques.
Les entitats que treballen per l'assistència a la gent gran denuncien la falta de personal. Asseguren que cada vegada els costa més trobar treballadors i la situació és pràcticament insostenible. N'ha parlat a RAC1 la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual.
No és que sigui una mancança, és que és molt trist. Estem en un moment com no havíem estat mai. Ens falta personal, fiques places al mercat i no pots ni seleccionar, perquè en aquests moments tothom vol persones treballant, volem gent i volem formar-la i volem pagar més. És un drama.
Precisament avui la Generalitat ha anunciat que crearà més de 2.000 places públiques en residències de gent gran i centres de dia. A més, la Conselleria de Drets Socials també ha anunciat 700 places per persones amb discapacitats que s'esperen aplicar al setembre. Tot i això, els professionals del sector consideren que és del tot insuficient. La llista d'espera per accedir a una plaça pública és de 18.000 persones. I a Sitges, al Garraf, han detingut 12 persones per una batalla campal que va passar a les portes d'una discoteca la nit del 23 de juliol. Els van detenir durant la setmana passada gràcies als vídeos que van córrer per les xarxes socials. Els arrestats, d'entre 19 i 41 anys i veïns de la comarca, van voler entrar en un dels locals d'oci nocturn, però el personal de seguretat els ho va impedir. Això va provocar una primera baralla que es va dissoldre abans que arribés la policia. Més tard va esclatar una segona baralla multitudinària. I ara els esports, amb Marina Garrido.
Aquest diumenge el Barça debuta a la Lliga al camp del Getafe. Només queden 3 dies, però el club continua pendent de poder inscriure els 8 jugadors fitxats i renovats que a hores d'ara no podrien jugar aquest partit. El club blaugrana està a l'espera de tancar el traspàs de Dembélé al PSG i també la palanca de Barça Studios, una operació que rondaria els 60 milions d'euros i permetria al club inscriure tots els futbolistes i fins i tot poder fer altres fitxatges. Pel que fa al Real Madrid, jugarà el primer partit de Lliga dissabte a casa de l'Atlètic de Bilbao, però ho farà sense Thibaut Courtois, que s'ha trencat el lligament creuat anterior del genoll esquerre durant l'entrenament d'aquest matí. Una lesió de gravetat que obligarà el belga a passar pel quiròfan en els pròxims dies. Per tant, serà l'Unin qui ocupi la porteria dels d'Ancelotti en l'estrena de la Lliga dissabte. Encara en futbol, l'Espanyol i el Mallorca haurien arribat a un principi d'acord pel traspàs del capità, Sergi Darder, tal com avança el diari Última Hora a Mallorca. L'operació estaria valorada en 8 milions d'euros fixes, més 2 en variables. I tal com va avançar RAC1, l'Espanyol ha fet oficial el traspàs de Simo Kedari a l'Aràbia Saudita. El club blanc i blau es guarda un percentatge de drets en cas d'una venda futura, així com un tempteig de repesca.
Aquest estiu viu el patrimoni. Històries de templers, de reines, de grecs, de romans, festivals de música en escenaris plens d'història, jocs de pistes, tas gastronòmics, els museus, monuments i jaciments tenen un munt de propostes per tu arreu de Catalunya. Tria la teva activitat a patrimoni.gencat.cat/estiu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Comença l'estalvi per la teulada. Contracta la teva instal·lació fotovoltaica amb Solideo abans del 31 d'agost i et regalem 250 euros en la teva bateria virtual. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Aquest estiu menja, somriu, compra i gaudeix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Però com que en un dia no en faràs prou, queda't a dormir i repeteix. Menja, somriu, compra, gaudeix, queda't a dormir i repeteix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
Pensant a gastar menys? Ara a Carrefour i Carrefour Coneix tens el 50% que tornen més de 1.500 productes. Com el Nesquik de 5 quilos i mig. En compres una unitat i et tornem 11,80 € en un cupó descompte per a la pròxima compra. Només fins al 23 d'agost. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Le digo nunca más. Al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. I posa un nou estiu a la teva vida. Compra'l ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1. Aquest dissabte la Lliga comença a RAC 1. A les 5 des de Sant Sebastià, Reial Societat Girona. Els de Mitchell enceten el curs al camp d'un equip de Champions. Seguiu el partit des de les 4 amb la narració de Miquel Agut, amb Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués. I després, Superesports. El seguiment de la primera jornada de Lliga amb especial atenció a l'Atlètic de Bilbao Reial Madrid a 2:15. Aquest dissabte la Lliga comença a RAC 1. El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1.
RAC 1. No porta capa. Només té una tovallola i un banyador, Marc Paquet. L'únic superpoder que té és deixar l'apartament ple de sorra quan torna de la platja. No és un ocell, no és un avió. És... un xulopiscines, l'heroi que ningú necessita.
Perdona, però això d'heroi potser sona una mica pretensiós, no?
Però que no treballes a l'estiu.
Doncs sí, tens raó. Ara que ho dius, una mica heroi sí que sóc, eh?
Cada vespre de 7 a 9 en Marc Mala té una nova missió. Obrir cada tarda els apartaments Hawaii. Només els millors transistors. RAC 1. Tots som 1. Sigueu on sigueu.
És estiu, eh?
Feu estiu.
Ràdio a la Barqueta.
Amb RAC 1.
Cada dia hauria de ser juliol.
Tots som 1.
Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones y Diana cantando en francés. No soy de aquí ni soy de allá.
Aquesta és una de les cançons, per cert, falten 2 minuts per 6:15, dic que aquesta és una de les cançons de Facundo Cabral que cantaven gairebé cada dia 4 nois joves, insisteixo, joves, que vivien aïllats en una cabana al bosc. No és un conte, ni parlem de fa molts anys. Es tracta d'un grup d'amics que l'octubre del 2020, per tant, després de pandèmia, o vaja, en plena pandèmia, van decidir viure de manera autosuficient en un racó del Montseny durant un mes. Un mes sencer, aïllats al bosc. Només amb els recursos que trobessin allà, sense tenda, ni menjar, ni contacte amb la civilització. I un d'ells, d'aquesta experiència, n'ha fet un llibre. Es diu Emboscats, és de l'editorial Cusatània, i avui el tenim aquí a l'estudi de RAC1. L'autor és el Sergi Montrabà. Sergi, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un aplaudiment pel Sergi.
Hola, Sergi.
Que ve acompanyat del seu germà, l'Oriol Montrabà. Oriol, bona tarda.
Bona tarda.
Explica-m'ho bé, això. A veure, primer la cançó.
Puc preguntar una cosa?
Sí. Ah, ja, directament.
Molt d'hora, eh? Ja vas molt d'hora.
Ja, però és que vull saber-ho, ja. Us va inspirar...
Sí.
Us va inspirar Walden, del Henry David Thoreau?
Doncs sí, sí, l'has encertat.
Veus?
Sí, sí.
A veure, això, explica'ns això.
Em donaràs un gomet, Xavi.
Bueno, sí, sí, el que diu la companya és el llibre més clàssic d'aquest tipus d'experiències. Mm-hmm. Que, bueno, el que va fer aquest home és bastant més bèstia, ell va estar 2 anys.
No vau arribar a vosaltres, no?
No, no. Ell tenia menjar per això, eh?
Ah, carai, això canvia la història. Però va, expliqueu-nos l'origen de tot plegat. Explica'ns bé com comença aquesta idea, a priori esbojarrada.
Bueno, pues, com has dit, era la pandèmia. Alguns feien pa a casa, alguns feien, no sé, tothom feia el que podia. Nosaltres estàvem al Montseny, hem crescut allà tota la vida. I veníem de viure una experiència prèvia, que va ser el descens del riu Yukon, al nord del...
Al Canadà.
Sí, al nord del Canadà, amb la frontera amb Alaska. I bueno, com que estàvem atrapats a casa, doncs vam dir, bueno, busquem alguna aventura que puguem viure, doncs, dins dels límits de lo que se'ns permet. I pues, partint d'aquesta idea i sortint cada dia a bosc, a reconèixer plantes, arrels, fruits, tot lo que, bueno, tot lo que hi hagués al nostre abast, pues, va arribar un dia, no? Que vam veure que era...
Al final era confinament local, lo que ens permetia que tot lo que és la zona del Montseny és com era legal per nosaltres. Llavors ens va facilitar bastant les coses.
I pues, de la idea a materialitzar-ho en aquesta experiència, bueno, petita experiència, humil, però...
Home, no, déu-n'hi-do, humil, però ara parlarem dels dies que vau estar. Us proposa un mes, ara explicarem com va anar tot plegat i si vau arribar o no, però en tot cas, humil, però no deixen de ser molts dies aïllats al bosc i amb els recursos de la mare naturalesa, doncs, anant i anant sobrevivint, com vau fer uns quants dies. Ara ho expliquem. En tot cas, quan va passar que teniu la idea fins que la poseu en pràctica, més o menys?
Entre 6 i 8 mesos,
sí,
més o menys.
No dic quasi un any, però pot ser això, sí.
Perquè vau estar preparant-vos, durant aquest temps per l'experiència.
Sí, 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 sí.
El que és la cabana en si, el refugi, sí que el vam fer un mes previ, perquè és, o sigui, tot el tema de moure pedra, troncs, sorra... Clar, al final, amb el que ingeríem no hi havia prou energia com per fer-ho amb el que ens alimentàvem del bosc. Llavors, vam preparar-ho prèviament.
Per tant, la cabana on vau viure aquells dies sí que la feu abans de començar l'experiència, però teníeu alguna, no sé, algun tipus d'informació de com fer cabanes? Havíeu fet cabanes abans? Algú tenia experiència en aquest sentit?
Amb experiència com a tal, no, però sí que és veritat que de petit sempre ens havia agradat, no? Al final és això, el bosc és com el nostre pati, per dir alguna cosa, i sempre sortíem i, bueno, ens arreglàvem 4 pals i els ajuntàvem i feia una mica d'estructura. Però sí que aquest cop era una mica una cosa més sèria, més, bueno, si ens havíem de quedar un mes, volíem que almenys fos una cosa que fóssim còmodes, que estiguéssim bé allà dintre, llavors... Sí. Vam anar fent segons la marxa una mica, però...
No, home, el llibre hi ha fotografies i la cabana està ben parida, eh? Vull dir, no són quatre bastons.
Absolutament.
Hola, amigos, y bienvenidos a Bricomanía. Hoy os vamos a enseñar a hacer una cabaña en 3 simples pasos. Fácil, sencillo y para toda la familia. Lo primero, buscar madera de cedro o de pino, ideal para el exterior porque repelen los insectos. En segundo lugar, coger una sierra eléctrica de 1600 vatios con mirilla para el nivel de aceite y tapa imperdible con sistema de cadena manual y garra metálica resistente. Y, por supuesto, interruptor a 2 manos con parada inmediata de la cadena, de esas que todos tenemos en casa.
No, tenim, que això de fet crec que ells tampoc.
Y, por último, llamar a Sergi Oriol para que te la monte.
Perfecte, no, clar, jo crec que ni serra mecànica, ni endolls, ni res de tot això. Vull dir que suposo que serra de tota la vida i avall, exacte.
Sí, totalment.
I s'acaba la història.
No té més.
Però tot i tenir molt poques coses, veu acabar fent un forn, veu acabar construint també una dutxa, o sigui us veu apanyar prou bé.
Sí, bueno, clar, el forn era de fang i pedra, vull dir que d'això n'hi ha en abund al bosc, i la dutxa la vam fer amb una canya de bambú bastant gruixuda que també vam aconseguir, llavors sí, tot era material del bosc.
Jo haig de dir que fa molts anys que tinc el cos adormit, però se m'està despertant.
I això? Què ve això ara?
Bueno, escolta, a veure, ara, Pris,
digui.
A tu no et sembla això un gest de masculinitat en estat pur?
Anar al bosc sense res a fer
una... I construir-t'ho tot tu? Un forn, una dutxa, una casa, però això què és? Això és un home! Dos homes!
Sí, dos,
en quin
quatre.
Segle vivim?
Són 4, però vaja, en tot cas, exacte, vull dir que avui en dia homes i dones podien fer-ho, eh?
No, jo no. A mi no m'hi busqui, però crec que el Rocamora tampoc.
No, en absolut, vull dir, i segons com, després que la Pris aniria, és a dir, que provi ella, i si veig que pot arribar a funcionar, potser aniria jo, però jo crec que en un principi... En tot cas, encara en preparatius, i abans d'anar a l'experiència com a tal, vosaltres vau agafar un mentor, cadascú de vosaltres agafa un mentor. Què és això del mentor? A qui vau
vau triar i per què?
Bueno, això és perquè, clar, de la teoria a la pràctica hi ha un salt bastant gros i tu pots dir, buah, reconec aquesta planta, reconec aquest fruit o el que sigui, però realment portar-ho al punt de menjar-t'ho, realment necessites algú que et digui, ostres, pues sí, ho és segur, tal, i llavors doncs, cadascú va buscar alguna persona, sempre grans, alguns, en el nostre cas les àvies, alguna persona que tenia una vinculació molt forta en el bosc, en aquest cas la
en el meu cas el meu germà.
Molt bé.
Però sí, era com algú que nosaltres creiem necessari.
I comença l'experiència. Primer dia d'excursió, entenc que això, evidentment, hi arribeu a peu, al lloc triat.
Sí, partim de casa nostra, bueno, som de Mosqueroles, concretament del restaurant Can Net, de Mosqueroles, i sortim, bé, no, vam sortir tots quatre d'allà, i diguem que més o menys, des de que sortim fins a arribar, teníem com un parell o tres d'hores, però és que ja, durant el camí, ja vam omplir el cistell de tot tipus de coses.
Havíeu estudiat plantes i de més, i anava omplint el sarró amb tot allò que trobàveu.
Castanyes, bolets...
Sí, una cosa sorprenent és que amb el que aconseguíem en un dia poder tenir menjar per tres o quatre. O sigui que realment llavors teníem molt temps quan érem allà doncs, per reforçar la cabana, per anar a buscar llenya, per altres coses, per anar a buscar aigua, que també cada dia quasi havíem d'anar a buscar aigua.
Per avorrir-vos.
Per avorrir-vos.
Sí, també.
Una bona estona, suposo, sí, no? Sí. Perquè, clar, tot el dia allà tampoc hi ha tantes coses per fer, suposo.
Això acabem cantant Facundo Cabral, perquè la sabíem
tots. D'on us ve Facundo Cabral? Qui és el que li agradava?
Jo crec que ve de l'Eric,
Ve de l'Eric. Sí, i a mi realment és una persona, bueno, que ja no hi és entre nosaltres, però, hòstia, que a mi les cançons i tal m'han fet entendre la vida d'una manera diferent, la veritat, i bueno, des de que, sembla que va ser l'Eric el que ens el va ensenyar per primer cop, i és algú que sí, que sempre li estaré agraït, la veritat.
No, va ser com un mes d'allà.
Sí.
Vull dir, al final, a base de sentir les seves cançons, doncs acaba fent companyia. En qualsevol cas, aquest primer dia, de molts, de 25 concretament,
sí.
I aquí ja fem una mena d'espoiler, no, si voleu després no expliquem tampoc el per què no vau acabar l'aventura i així la gent que es llegeix el llibre. Va, però de 30 dies que havia de durar, em va durar 25.
Tampoc em van faltar gaire. Van
faltar només 5 dies, sí. Per tant, gairebé a tocar. Allò sí que ho va tenir a tocar.
Sí, al final, el que teníem clar és que no volíem anar a fer una experiència, anar a patir, no?, com a tal, en plan allò, l'último superviviente, no?, exprimeixo la meva merda per veure... No, era una cosa més... Bueno, al final també... el que recol·lectàvem tenia una elaboració. No és que agaféssim la fulla i ens la mengéssim. Tot ho processàvem i després, doncs, que tenien sabors que eren nous per nosaltres, però és que a més eren bons. No era allò de, hòstia, és que m'he de fotre aquesta galeta de castanya que ja em diràs. Però, bueno, al final allà era, sabia com a cel, tros de cel.
Clar, cuinàveu perquè havíeu fet un forn natural, teníeu, per tant, per processar els aliments, els cuinàveu tots, entenc? Algú en particular o entre tots anàveu fent...
Entre tots, el que passa que l'Eric sí que té una mà per la cuina bastant...
Ho ha fet tot l'Eric, pot ser, en aquest viatge?
Pot ser,
triar
pot
la
ser.
Música, cuinar... Pot ser que l'Eric...
Home, tingut un paper bastant important, la veritat.
Era potser el guia, fins i tot, o el que et portava...
El guia, la més aviat el guia era ell.
Sí,
com si diguéssim com un capità o algú que fa referència, algú de confiança.
Quins rols teníeu els altres?
L'Uri era el treballador.
Sí, jo era mà d'obra. Jo era més aviat mà d'obra.
I llavors l'Adrià poder és el recol·lector, com més...
Cadascú ho seu?
Sí.
Perquè us posàveu cada dia com una agenda de... Va, ens llevem com era un dia a dia. Teníeu coses a fer cada dia que us obligàveu a fer-les?
Sí, però jo crec que les decidíem el mateix dia, mentre esmorzàvem. Que l'esmorzar ja ens ocupava poder 2 hores.
Sí.
Carai, tu.
Sí, no hi havia pressa, tampoc. Vull dir que...
no,
i llavors, doncs, eren les feines aquestes que hem dit, recol·lectar, buscar llenya, buscar aigua...
I millorar la cabana, no?, i la zona que està...
I també, pues, lidiar amb la situació diària, és a dir, pues, un dia, pues, si plovia, pues, sabíem què havíem de fer, o si algun dia ens topàvem algun animal salvatge, bueno, vull dir, les experiències diàries, a part.
Us va trobar algun os?
Pot parar.
Per sort no.
No es va trobar cap os, ni cap porc, ni res de res. No. Escolta'm, estic fent experiments amb els fons dels animals.
Ja n'hi ha prou.
I bueno, clar, no, m'agradaria il·lustrar-los per si...
És que no és necessari, li dic de debò. No
sàpiguen el so que fa, no? És una cosa com...
Jo no sé si vostè ha vist un ós alguna vegada, eh?
I el que no sé si veu és que ens deixa en evidència cada cop que fa aquestes històries. Ho veu clar o no?
No, o sea, no sé, que això fan
prou. No, però això no pot ser que cada gent que ve vostè tregui pit d'una cosa que hauria d'amagar. Sap què volia dir amb això o no? És a dir, vostè hauria d'amagar aquestes històries que fa.
Bueno,
però vaja, per cert, no, però animals, clar, sí. Esteu al bosc, potser algun incident amb animals vau tenir.
Sí. Senglars en vam veure un parell de vegades, per exemple.
Pot parar, pot parar. Li demano, sisplau, senyor Trias, pot parar amb senglars, dieu, o tenir problemes amb senglars.
Sí, això també és un bon spoiler del llibre, però bueno, hi ha alguna anècdota interessant amb un senglar sí. A la nit, dormint a la cabana.
Mm. Alguna serp, també.
Sí. No fotis.
Sí.
L'Eric la sabia d'humà. Ho diu rient, això? Vull dir que...
Sí. Està bé. Sí, perquè ens vam trobar en la tessitura, era poder el dia 5 o 6.
Sí.
I l'Eric la va agafar i va dir...
L'Eric, eh?
L'Eric.
Sí, sí, no.
La va agafar i dir, ens la mengem o la deixem lliure? I en aquell moment realment no la necessitàvem com a tal. Però si l'hagués agafat el dia 20, ens la mengem.
Us la jareu segur.
Ens la mengem, segur.
Hola, que guai, eh? Sí, és superxulo. Vos què? Fem una cosa així. Podrem fer alguna cosa així.
No esteu preparats.
Podem anar a Collserola.
No esteu preparats. Oh, no. Encara sou molt petits.
Si ens rellem, anem al Tibidabo.
Sou molt petits. Pues sí. Ells coneixen la zona, a més, habituats, evidentment, a passejades pel bosc. Per aquest mateix bosc, suposo que moltes vegades haureu fet també passejades, abans sí. D'aquesta experiència i tot. No,
sí,
faltaria.
Sí, hi ha la nostra mare, els nostres avis, també, tota la vida.
Bolets, per exemple, a l'hora de buscar aliment, és el primer que et pot venir al cap, no? Si parles de bosc, parles
sí,
de bolets.
Menjàvem a pilons de bolets, i de fet tenen una cosa negativa, que és que et dona la sensació de saciar-te, crec que es fa servir com per dietes d'aprimament, perquè et sents molt ple, però realment poder no has ingerit el que necessites.
Ah, d'acord.
Llavors sí que vam menjar molts bolets, que ens atipaven, però poder llavors, bueno, vam tindre manca d'energia en algun moment, poder perquè no menjàvem suficient.
Que us va passar factura. Parlàveu de l'aigua, entenc que teníeu un riu al costat o a la vora, o més o menys a la vora.
A 10 minuts a peu.
Sí, un dels punts clau on ubicàvem la cabana era això, tenir aigua relativament a prop i tres o quatre aliments que sapíem que n'hi havia en abundància i que... Bueno, que no havien de fer desplaçaments gaire llargs per poder recol·lectar-los.
Perfecte.
Jo només estic pensant en el moment que van tornar, en l'àpat que es devien fotre.
Bueno, pues, imagineu-vos, vull dir, vivim en un restaurant amb neveres de 3 metres, a partir d'aquí ja feu córrer la imaginació.
Tot i que també és veritat que el que menjàveu, o sigui, no era que agaféssiu les herbes, les bullíssiu i ja està, o sigui, a partir d'això ells s'inventaven receptes i un dia, per exemple, veu fer nyoquis.
Sí,
o sigui,
sí, sí.
Fèieu...
Clar,
coses
que,
elaborades.
Com hem dit, som hostalers. Sí.
I, clar, però nyoquis?
Bueno, doncs nyoquis. El nyoqui és farina i és patata, sí. Doncs la farina doncs la treus de la castanya i la patata d'una arrel que es diu nyàmara, que és molt similar a la patata i, de fet, de gust poder encara és més bona i tot. Sí. Llavors, doncs, triturar, bullir, aixafar, juntar...
I una salsa més de ceps, bueno, que era amb aigua, evidentment, però...
No teníem crema de llet, però bueno...
Si vau menjar millor vosaltres en pandèmia que jo, a casa, vull dir, esteu aquí
a
cuinetes interessants. Algun plat després s'ha traslladat al restaurant d'aquests que provo per allà?
No, però bueno... Estaria guai perquè són plats d'estrella Michelin.
Esteu estudiant. I arriba el moment fatídic, insisteixo, expliqueu fins on vulgueu, potser no cal fer tot l'espoiler, però clar, és que falten 5 dies. Abans deia, em sembla que era l'Oriol, deia, tampoc era plan
de passar-ho malament.
No.
Però és que faltaven 5 dies. Va haver-hi debat en aquest moment de dir, ostres,
sí, però ja venia de feia uns dies, no, el debat. No.
En general, poder ell és el que... Els altres tres són molt prims, però sí. N'hi ha un que, l'Eric, un altre cop, és tan als ossos, pràcticament. Llavors, clar, tots vam perdre pes aquells dies. Bueno, de fet, va ser un detox de tot, de mente i alma, bastant heavy, però...
Us vau menjar l'Eric?
No, perquè haguéssim menjat ossos.
Home, abans se'n mengen a mi, que tinc més xitxa.
Sí.
Porto molta estona que pensava que anava cap allà.
I com que no ha vingut, oi? Doncs clar, ja començava a pensar el pitjor.
Lligant,
ja. No,
no. No, doncs això...
I va haver-hi debat. Els últims dies va haver-hi debat
Quedem... Estem molt desnutrits. Al final també els recursos, el que era el nostre voltant, s'anaven esgotant diàriament i sí, vam decidir...
Sí, al final el que vam fer va ser agafar tot el que ens quedava i fer pues, un gran àpat de l'últim dia i com una festa i pues, aquí s'acaba i ja està.
Un gran àpat m'ha agradat, això. Sí, sí. Un gran àpat que hi havia en aquest gran àpat.
De tot.
Bueno. Castanyes, sí. Una mica...
Sí, però tot molt elaborat. Com que també teníem marmelades, perquè l'havíem fet amb els fruits que recol·lectàvem, doncs vam fer Doncs, bueno, tot el que ens va donar per la imaginació.
Estofat, estofat de cucs amb salsa de sorra.
Hola, Maria, què dius? Com estàs?
De llàgrimes i de suor, també, possiblement, macos.
Sí, clar, allò...
Boníssim, acídic, veloç, llaminer, untuós.
Oh, vols dir que tu sobreviuries gaires dies a la muntanya sola, sí?
Fulles, podem fer, amb les fulles podem fer uns espaguetis de fulles i branques, una mica durs.
Però els espaguetis, què?
Bullim les branques amb aigua i allò queda tou, Rocamora?
A veure, un moment.
I si no queda tou, després ens serveix per treure'ns els trossos entre les dents.
Això està molt bé, això està molt bé, perfecte.
Boníssim.
Doncs aquesta és l'experiència, aquesta també és el desenllaç, si voleu saber el perquè i els detalls del desenllaç, evidentment el llibre Emboscats el trobareu, de l'editorial Cusatània, però és una aventura que gent de la vostra edat ben poca se la planteja, també s'ha de dir. I anem a l'origen de tot plegat, perquè abans em sembla que ho comentava Sergi, que tot això ve de Canadà, és a dir, hi ha una experiència prèvia també prou interessant del Canadà, de quants dies?
Allà va ser uns 23, gairebé un mes, sí.
El que passa que allà portàvem menjar.
Clar,
sí, diferent.
Sí, però no estaves a prop de casa, és a dir, el fet d'avortar missió allà potser era més complicat.
No, allà no es
podia. No, allà era molt més complicat.
I de fet no teníem telèfon allà, que o sigui, no ens podíem comunicar, allà sí que, bueno... Mm-hmm.
Bueno, de fet, hi ha un documental a TV3 a la carta, per si algú el vol veure, que es diu Jo con l'aventura, que de fet, bueno, és tota la història que vam viure allà.
Quants anys teníeu al Canadà?
Fa 3 anys, 4.
Sí, 26...
Sí, jo 28.
Sí,
28, i després, a l'any següent, doncs, arriba l'altra aventura.
Sí, perquè això va ser abans de la pandèmia i això va ser en plena pandèmia.
Parlàveu dels mòbils, això vol dir que portàveu mòbils al Montseny?
O sigui, portàvem un, només jo, perquè tothom se'n fiava de mi, perquè sóc el més...
El guia,
el més assenyat.
I el portava en cas de necessitat. Estava parat al fons de la maleta, però bueno...
Si algú s'intoxicava amb alguna cosa,
ràpidament...
Sí, és a dir, bàsicament era d'emergència.
Sí, com un telèfon satèl·lit, però en aquell cas no calia que fos satèl·lit, perquè estava al Montseny.
Al costat de casa.
Exacte.
Però ni el vau obrir, és a dir, ni el vau fer servir fins l'últim dia. Per tant, cap moment perillós d'emergència o que se li acostés... Vostès vau arribar a patir aquests 25 dies.
No.
Heu tornat a la cabana?
Sí.
Encara està de peus?
La vam com... Bueno,
sí, vam desmantelar.
Sí, vam desmantelar una mica tot.
Troncs.
I tornaríeu?
Sí. Al final és una cosa que ens plantegem, rotllo, no? Com deia abans, una mica de detox, de tot en general, una setmana, inclús amb un sac d'arròs, ja tiraríem milles allà. Ja.
Per a una setmana, eh? Un mes.
Per lo que ens passa quan intentem fer-ho durant tant temps.
Perfecte. Què vau aprendre? Perquè, clar, això deu ser una experiència vital tremenda, no només per vosaltres individualment, sinó pel grup d'amics que éreu, perquè entenc que sou un grup que més o menys feu més coses junts, no?
Sí. Bueno, amb l'Adrià en reals ja són molts anys... Ai, amb l'Adrià i l'Eric són molts anys ja que ens coneixem. Ell va fer la carrera amb l'Adrià i, bueno, amb l'Eric també és del poble de tota la vida. I sí, vam fer un molt bon equip.
Doncs ja està.
Es va poner un reto.
No, espera un moment, a veure, estava esperant si va aprendre també alguna cosa el Sergi.
Bueno, no, jo el que vaig aprendre és els límits del que buscàvem. Que al final, si vols viure com ho vam intentar, pues, potser hauries de compaginar-ho amb algun tipus de caça o alguna cosa, perquè amb el que hi havia de bosc no podíem. I també potser hauries de ser nòmada, perquè al final els recursos d'on érem s'estaven acabant i cada cop ens havíem de desplaçar com més lluny.
Per tant, moure't, aquella cabana que vau fer potser no hauria de ser una cabana,
hauria
sinó alguna altra forma, no?, de buscar on dormir. Què vol vostè? A veure, digui.
No, un reto per el pròxim, si queden aventures fuertes.
A veure.
Darse d'alta d'autònomos.
Bueno,
a veure quant aguanten.
Mira, ja n'hi ha un que ho és.
Has de sobreviure.
Per això va repetir experiència. Sí. Doncs, Sergi Oriol, moltíssimes gràcies a tots dos per venir aquí a explicar una experiència que poca gent té a l'abast, evidentment, i que s'entén perquè sou d'allà a la vora, coneixeu la zona i, a més, veniu de, doncs, suposo, d'una cultura que ja us porta això, no? Sí. Aventures, us porta a coses d'aquestes.
Sortir de la zona de confort diària.
Correcte. Moltíssimes gràcies. Un aplaudiment per tots.
Gràcies a vosaltres.
I aquest llibre, Emboscats, de Cusatània, que podeu, evidentment... llegir o rellegir i saber exactament com va anar, que a l'Eulàlia li va encantar. De fet, va encantada amb el llibre. Vull dir, els ulls com a taronges quan em parlava. Diu, ostres, que a més també feien això i feien allò altre. No pot ser veritat això. Doncs és tot veritat.
Jo també m'he quedat al·lucinat. Jo estava llegint el llibre i dic, no pot ser.
També hi ha totes les imatges enregistrades. Si algun dia algú...
Ah, mira.
Si algú volgués tirar endavant, està tot enregistrat. O sigui, tot. Des de que culls una castanya fins que tens la galeta fet. Vull dir, sí, tot.
Però de ser vosaltres aquests els que ho feu.
Ja, però ens vam intentar moure també, buscar finançament. gent i, bueno, no som buròcrates. No som bons buròcrates.
En fi, doncs el Sergi i l'Oriol Montrabà i aquest llibre Emboscats avui ha ocupat una estona de la tarda del versió estiu. Gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Passen 5 minuts de 6:45 de la tarda. Fem una petita pausa i de seguida tornem.
Segones rebaixes a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%. Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat a uns preus increïbles. Llençols, cobrellits, tovalloles, cortines, coixins... Troba a la Mallorquina la teva roba de la llar amb l'estil i la confiança de sempre. Segones rebaixes a la Mallorquina. Fins un 50% de descompte. Vine a les nostres botigues o fes les teves compres còmodament des de casa a lamallorquina.es.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor, i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Triar i estalviava amb tu? Ara a Carrefour i Carrefour Ponés la sardina per només 4,95 € al quilo. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració cel·lular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Mentre escoltes aquest anunci, a l'Ajuntament de Barcelona anem per feina. Per això hi hem destinat més recursos. 4.400 persones dedicades a la neteja de la ciutat. Pla Endreça. Ajuntament de Barcelona.
RAC més 1. Podcast.
Us agrada viatjar? Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC més 1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC més 1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC1.
RAC més 1.
Tots som
més
RAC1. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som 1.
Són 6:45 de la tarda, encara hem ja la recta final del versió. Primer, connectant un altre cop amb l'Esteve Giral, per dues qüestions. Esteve, ets per aquí, oi?
Soc aquí, Xavi, què tal?
Molt bé. La primera, per actualitzar, com tenim aquests incendis que cremen des d'aquest migdia a Tivissa, un incendi ja el tenim controlat i l'altre, en canvi, malgrat que no el tenim controlat, sí que avancen bé les tasques per intentar, com a mínim, tenir-lo sota control.
Sí, per intentar estabilitzar-lo, per intentar, per tant, aturar l'avenç de les flames. La situació no ha empitjorat, sí que és veritat que fa moltíssima calor a la zona, ens deien vora 40 graus de temperatura, baixíssima humitat, no bufa el vent amb intensitat, aquest és un factor positiu, hem anat explicant al llarg de la tarda, i veurem si aquest esforç que estan fent els bombers, amb una trentena de dotacions terrestres i una desena de mitjans aeris, doncs acaba donant els resultats que tothom espera, que és que es pugui donar per estabilitzat també aquest segon incendi i ja pugui entrar en fase de control. El primer cremat amb prou feines una hectàrea, per tant això també és una bona notícia d'aquesta zona forestal coneguda com el Coll de Llumaneres, el terme municipal de Tivissa, la Ribera d'Ebre. Veurem què passa amb el segon i si podem donar aquesta bona notícia. Ho explicàvem a les 6, sembla que la caiguda dels llamps a la zona hauria provocat l'inici d'aquests dos incendis. Dèiem abans que han començat molt a prop, amb prou feines un quilòmetre i mig de distància entre l'un i l'altre, doncs la caiguda de llamps a la zona hauria doncs fet que s'hagin acabat encendent aquests focs. Ho expliquen els experts moltes vegades, cau el llamp, queda una mena de foc latent a l'arbre, a la zona, i a mesura que passen les hores, es rescalfa el punt, a vegades bufa també una mica de vent, doncs s'acaba d'originant aquests focs forestals. Veurem què és el que acaba passant amb aquest segon i si podem donar la bona notícia.
Doncs creuen els dits, lògicament, tot i que hi ha bones notícies ja del primer, veurem si del segon també acabem de fer net. En qualsevol cas, Esteve, no és l'única notícia que volíem tractar amb tu, i aquesta altra sí que és molt més, com t'ho diria jo ara, entre surrealista, entre estranya, entre de posar-se les mans al cap, per no dir un altre lloc, i també és a més a més prop de la zona, perquè també és a les Terres de l'Ebre.
Sí, canviem de comarca, de la Ribera d'Ebre al Baix Ebre. És un dels canvis de tema segurament més bèsties que hagin fet en 20 anys d'ofici periodístic.
Però és un especialista en explicar-ho tot amb el toca-toca, perquè...
Ho intentarem.
És, a veure. Si vols t'ho poso una mica més fàcil i faig una mena d'introducció, que és una notícia que ens ha sorprès aquest matí quan llegíem el Diari de Tarragona.
Sí, acompanya el Jordi Cabré, que se li ha de reconèixer el mèrit d'haver tret una notícia.
I tant mèrit.
Que ara, ell feia una piulada ara, el Jordi Cabré, deia notícies que a vegades venen de molt lluny, no sé què vol dir, però la qüestió és que la notícia li va arribar i l'hem pogut contrastar. Vull dir que està contrastada i és un fet absolutament real, però digues.
I és, tot comença en un tren de Rodalia, si no m'equivoco, eh?
Sí, en un tren regional, de l'R16, que havia de connectar Tortosa amb la ciutat de Barcelona. És un dels últims, jo diria que l'últim tren del dia. Havia de sortir quan faltessin 5 minuts per les 9 del vespre, des de Tortosa, i fer cap a l'estació de França de Barcelona. A l'hora que havia de sortir el tren, no va sortir. Els passatgers esperaven pacientment a l'interior d'aquest tren i començaven allò amb la mosca al nas, que el tren no surt, que el tren no surt. Van veure en un determinat moment que la màquina del seu tren era substituïda. Saps allò que canvien la màquina, la locomotora, que passa moltes vegades? I vaja, què van pensar? Que la màquina s'havia...
Avariat, no?
Fet malbé, no? Una avaria mecànica. Per tant, canvi de locomotora. Va acabar sortint mitja hora més tard, però no va haver-hi cap avaria. El que va passar en aquesta cabina, i ho confirma Renfe, que ho estan investigant i que s'ha obert un expedient, és que el maquinista, quan va entrar, no? Moltes vegades veiem com els maquinistes arriben al tren, entren i es dirigeixen cap a la cabina per conduir el tren. Doncs quan va entrar i va dirigir-se cap a la cabina del tren, doncs va veure que sobre pràcticament els comandaments del seu tren, doncs hi havia un home i una dona practicant relacions sexuals.
Oh, però què em dius?
Sí, Hermínia, sí.
Practicant relacions sexuals?
El que sent.
El coit?
Sí. Vull dir, ja pot dir amb mil paraules, igual, però sí, és exactament això.
No m'ho puc creure.
Però era gent que tenia alguna relació amb el tren, o eren passatgers?
Sí, no, entre ells, tenien una relació.
Exactament què feien, és a dir, si practicaven el coit, com deia l'Hermínia, o duien a terme alguna altra pràctica sexual, no ho sabem. El que sí que sabem és que l'home d'aquesta relació, en aquest cas heterosexual, que s'estava duent a terme a l'interior d'aquest tren, l'home era l'interventor del tren.
D'acord. El que et demana el bitllet.
Aquella persona que habitualment et demana el bitllet.
És l'eròtica del poder, Esteve.
El que estava demanant en aquell moment era una altra cosa, no era el bitllet.
I tenim detalls d'exactament què estava succeint.
Quins detalls vol?
Què més vol saber?
Bueno, vull detalls.
Podem llançar algunes preguntes, eh? A mi m'han vingut algunes al cap.
Home, exemple, endavant.
Anava uniformat mentre estava fent aquesta pràctica, perquè sabem que això dels uniformes acostuma a tirar bastant. La persona amb qui estava a l'interior de la cabina era una passatgera ocasional o era una coneguda seva o fins i tot la seva parella. Mm. Havien tingut la fantasia de practicar sexe al tren on ell treballa. És a dir, a mi em venen diverses coses al cap. No seguiré perquè segurament no és l'hora.
No,
i veig que t'has fet moltes preguntes, eh?
Això ha tingut temps, clar. Segurament
que carbura bastant ràpidament.
Mira que a nosaltres, Esteve, ens agraden les platges nudistes i tal, però això és una mica potser massa extremat.
Això de les platges nudistes, demà, si Déu vol, us explicaré una mena de seqüela d'allò que us explicava la setmana passada. Saps que us vaig explicar la meva afició per les platges?
Sí,
no?
Sí.
Tot això. Doncs tinc una... faig un next coming. Demà us explicaré què ha passat amb les platges nudistes i la meva persona aquesta setmana, que hi ha hagut una evolució. No dic més, perquè crec que serà interessant compartir-ho amb vosaltres.
També tinc una cosa. Serà complicat superar aquesta història del tren de Tortosa, sí. Vull dir que...
Diríem que pràcticament insuperable.
Però una cosa, Esteve, explica per què canvien la locomotora.
Sí, que això és interessant. És a dir, interessant per dir alguna cosa. El maquinista, al veure que estaven perpetrant l'acte sexual damunt dels comandaments del seu tren, de la seva màquina, no? Aquells que cada dia ell fa anar amunt i avall. No sé si heu vist alguna vegada com es condueix un tren.
I tant, amunt i avall.
Està met.
No sé si heu vist com es condueix un tren,
sí.
Xavi.
Sí.
No? Són uns comandaments relativament senzills, amb un es dona més o menys velocitat, es puja i es baixa. Doncs damunt d'aquests comandaments, la parella en qüestió, l'interventor i la seva parella, ocasional o no, doncs estaven practicant sexe. Clar, el maquinista es va indignar perquè va dir: jo no penso conduir aquests comandaments que han estat, doncs, podríem dir, violentats, no?
Violentats, sí.
Van trobar fluids a sobre...
Home, a part de raó tenia.
Explicar, totalment.
Estarem d'acord, clar. Mm.
Totalment. Explicava el company Jordi Cabré al Diari de Tarragona que el que sí que es va ordenar és una neteja, deia ell, exhaustiva dels comandaments i de la cabina. El que sí que es va fer és canviar aquesta cabina, es va substituir la cabina per una altra i el viatge va poder reprendre's feliçment els vols de 9:15 de la nit després de que l'interventor, suposem, es va vestir, no sabem si va abandonar o va ser... Aquesta és una altra de les preguntes. L'interventor va fer la seva feina o ja l'havia acabat de fer? És a dir, potser era un interventor que ja havia fet el seu torn.
I l'altra pregunta és què deia quan li preguntaven què havia passat. Si es va quedar fent la seva feina i li preguntaven si sabia què havia passat, què responia l'interventor? Aquesta és l'altra. No ho sé, no en tinc ni idea.
Li obren expedient, Renfe ens explica que és un expedient per ara informatiu, que és molt probable que acabi amb sanció, que menys, no?
Sí,
que menys.
Sí.
I que ens expliquen també des de fons de la companyia que no s'havien trobat amb un fet com aquest pràcticament en la història, no? És que, clar, si hagués passat, si haguessin antecedents, encara seria més preocupant.
M'agrada molt la musiqueta aquesta de fons. Se'n podia fer una pel·lícula, Esteve, a tota màquina, no sé què et sembla el títol.
Sí, molt adient.
I ara quan vegi els interventors, perquè acostumen a ser els mateixos, que a vegades ja els coneixes de tants anys, em preguntaré cada dia, és aquest?
Sí, era, eh?
Va, aquest?
A veure què diu l'expedient també i com acaba, que potser...
Fantasies ara pris, potser? Fantasies?
No, amb els interventors no gaire. La meva fantasia és arribar en punt, que ja és...
En punt, aquesta és una altra fantasia.
Fantasia difícil de complir, normalment.
Ells no ho van aconseguir, perquè va ser mitja hora més tard, no van arribar en punt, vull dir que... Arriba a mitja retard.
Ah, pensava que tenies més informació.
No. Doncs escolta, Esteve, deixem-ho aquí, si et sembla. Mira, sí, parlant, aquí. Tu sempre vens amb el que t'ha flipat, jo crec que era una bona història per demà, però és que no hem pogut aguantar-la.
Aquesta ha sigut flipant. Demà us en explicaré una que també m'ha flipat molt i crec que també ens ho passarem bé, i us explicaré la seqüela, si Déu vol, d'aquestes platges nudistes aquí a la Costa Daurada.
Perfecte. Esteve, abraçada forta.
Vinga, una abraçada. Salut,
ja parlem.
Adéu.
3 minuts sobre 6:45. I és hora d'anar, em sembla, cap a la Garrotxa. Avui la tenim a casa, si no m'equivoco. És la nostra veterinària rural preferida, l'única que coneixem, també, em sembla, que és l'Imma Puigcorbé. Imma, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, Imma.
Com estàs?
Bones, bones. Bé, molt bé.
literalment assentada sobre una galleda envoltada de cabres.
Què més vols? Mira si és una imatge maca aquesta. A casa, sí. Però no? Avui ets a casa.
Avui sóc a casa, avui sóc a casa. Sí, sí, ens quedem a casa avui.
Molt bé. I això que estiguis envoltada de cabres vol dir que avui anirà per aquí la història o què?
Avui parlarem de cabres, avui parlarem de cabres. I és que potser és un tema una mica com d'actualitat, no? Perquè relacionarem també amb incendis i penso que és una bona història per explicar-vos la de la Quintaneta.
Sí.
Que és una cabra que, bueno, que tinc una trucada un dia inesperat. Jo faig classes de formació professional a alumnes que faran ramaderia i em truca la meva parella d'urgència, escolta, que una cabra, que vam comprar unes quantes cabres, una cabra que està al terra, que no respon i tal. I clar, jo no sé si tinc que explicar aquesta història perquè jo vaig haver de marxar a mitja classe. Vaig deixar 15 alumnes d'aquests a l'edat aquesta de 16 anys que són una mica problemàtics.
Jo crec que devien trobar l'entreteniment, aquests jovents.
Sí, segur que sí. Total, que vaig agafar el cotxe ràpidament, no? És en aquests moments que dius, m'agradaria tenir una sirena al cotxe, però no pots, evidentment,
clar, vosaltres no teniu aquesta opció.
No, aquí no tenim opcions. O sigui que hem de seguir tota la normativa, evidentment, de carreteres, eh? Si no ens paren, ens multen igual. No, l'excusa de dir, vaig a salvar una cabreta, no cola.
No funciona.
Espera, que farem les presentacions, si et sembla, sentirem una mica la Quintaneta, no? I així podem sentir
de qui
parlem.
Sí.
Mita-la.
Fins aquí.
A veure, torna a posar una mica, a veure. No, la Quintaneta, és ben...
Sí.
No, senyor Trias, no, ni bé, ni bo.
Això ja sembla un gos, no? Una mica.
Sí. No, doncs és el senyor Trias rient. Imagina't.
Ai, hosti, tu.
Imagina't com estem, Imma. I tot el sentir així, Estet. Tu no sé com estàs de sentir sorollets, però... Paria.
Bueno, jo els meus m'agraden, de sorollets, esquelles, balada, xai...
Els emus! Com us ha fet els emus?
L'altre dia.
Hòstia, els emus, hòstia, que bons!
A veure, doncs, i com va continuar la història de la Quintaneta?
Bueno, doncs arribo a casa i hi havia la cabra, bueno, que estava fet un cromo, pobreta, i vam decidir, pues, que era una cirurgia d'urgència, al final, perquè la senyora s'havia escapat i s'havia menjat molt pinso de cop. Ah. I això el que els hi provoca és una desbiosis, que es diu, no? Perquè, al final, les cabres són com les vaques, tenen quatre estómacs, no? I el que fem quan alimentem les cabres és alimentem els bacteris que tenen a l'estómac, no? Aquesta, la flora, no?
Sí.
I quan els hi dono es mengen molt pinxo de cop, doncs destrueixen aquesta flora i es produeixen certs àcids, no?, que al final van a la sang i les cabres queden com intoxicades, no? I el primer que vam decidir va ser fer una cirurgia d'urgència allà al garatge mateix de casa. En aquell moment també, a part de la meva parella, hi havia el seu cosí, en Jordi Arimany, que també li va tocar agenollar-se i ajudar-nos. Per tant, si trobeu algun veterinari que potser us faran fer coses, vull dir que no us escapeu, que sí, segur que si estem hem d'ajudar. Això.
Jo et porto les compreses amb aigua, però per obrir animals no m'hi busquis, eh?
Bueno, he trobat algun ramader que m'ha caigut el plom al terra, eh? Això sí? També és veritat, eh? Sí.
Home, no, clar, és que al final és una imatge que segons com sí. Qui li pot impressionar.
Sí, totalment. Sempre dic que qui es mereixi, que se senti i respiri.
I és la millor manera d'ajudar.
I no molesti.
Això mateix. Això, i no molesti.
Això mateix.
Sí, perquè quan et trobes un animal allà obert i un altre al terra sagnant pel nas, ja no saps a qui atendre. Després.
Has d'escollir, sí.
Sí.
Però això no va passar l'altre dia.
Mana?
Això no va passar l'altre dia,
no, l'operació. No. En Sergi i en Jordi, superbons ajudants, vam operar la cabra, li vam treure tot el contingut de l'estómac, tot el pinso que havia menjat, i va estar tota la nit en observació dintre a casa nostra, en una capseta, allà amb una tovalloleta ben calentona. I finalment, doncs, bueno, el dia següent, que ja estava millor, ens la vam trobar per allà pulonant a casa, que ja s'havia pixat, que s'havia cagat per allà dintre casa, la cabra. Això que volia dir, que estava ja bé. I finalment la vam portar al corral ja el dia següent, i al cap d'uns dies pues, la vam tornar en el seu ambient natural, no?, que és el bosc. No? Aquestes cabres estan tot el dia al bosc, porten un GPS en el collar i no hi ha fils. Elles poden, saben que tenen una zona on poden pasturar i tornen a casa cada 2-3 dies, les hem ensenyat, que les xiulem i elles tornen. I per tal de controlar-les, no? I crec que és important, la cabra és un animal que o s'odia o s'estima molt, és un animal mig salvatge, podem dir. Conec un pastor molt amic meu que sempre diu que les cabres no les desitjaria ni al seu pitjor enemic, no?
Per què això?
Perquè diuen que les cabres tenen els genolls pelats pels seus pecats. Imagineu-vos, que hi ha la dita. Que són molt trapelles, s'enfilen per tot arreu... Vull dir, són tremendes, passen els fils, vull dir, és un animal una mica salvatjat que ha de tenir el seu espai. Però si al final hi ha una entesa entre el pastor i la cabra, són animals que la veritat és que es fan estimar molt.
Vindria a ser el gat, no?, dels animals domèstics, no? Potser l'ovella és el gos, no ho sé.
Ara, exacte, la comparació és precisa, eh? És això.
Doncs mira que tenia por, perquè la puc cagar molt fàcilment.
Com elles, però és igual, però mira.
No, l'has encertat.
Però també et fas estimar, tu, Priscila.
Que m'estàs comparant amb un animal.
Ah, jo no volia dir res, això, eh? Això ho has fet tu, eh?
Gràcies.
Per cert... Sí. Perdona, Imma, perquè tenim una mica de... Tenim poc temps. Sí. Una notícia a donar, que de fet està relacionada amb el que et volíem preguntar avui. Bona notícia, de fet, perquè s'ha estabilitzat el segon foc que cremava a Tivissa. Ja explicàvem que hi ha hagut dos focs. Un que està sota control, el primer, el que ha començat a cremar primer aquest migdia, que cap a les 3 ja s'ha controlat, i aquest segon foc, que justament ha començat després, a només 1,5 km, també s'ha aconseguit estabilitzar ara fa tot just uns minuts. Però ja que parlem de focs i sobre el que va succeir a Portbou aquest cap de setmana passat, vam parlar de la importància dels animals per poder controlar aquest foc o perquè no s'estengués aquest foc. Explica'ns millor què va passar allà.
Sí, totalment, no? Al final aquell foc es va aturar i es van alentir, sobretot per les pastures, no? Aquest paisatge de mosaic que sempre ens explica Marc Castellnou, no? del cap de bombers del Graf, no? És un paisatge que si tenim pastures al mig entre els boscos, no? Pues, podem actuar millor per tal de frenar aquest foc. I a més, la cabra, no? És un animal... que menja els brots, neteja el bosc. Evidentment, la cabra no es menjarà un tronc, però sí que menja brots i manté el bosc net. Per tant, hi ha menys combustible al bosc i, per tant, això ajuda que els incendis forestals pues, no siguin tan grans o amb tanta potència, no? I jo crec que el missatge que ens hem d'emportar de la cabra, sobretot, és que hem de menjar cabrits i hem de menjar formatge de cabra. I tenim molts exemples de pastors a Catalunya que fan un bon cabrit, com podem ser Ramat Elvira, per exemple, o si anem a ramaderes.cat trobarem moltes ramaderes noies que crien cabres.
Sí.
O tema formatge, el formatge de cabra, que és boníssim. Aquí a casa nostra en tenim de brutals, no? Com, per exemple, els de les cabretes de la Mercè i el Raül del Serrat Gros d'Ossera, no sé si el coneixeu.
No.
O, per exemple, el formatge de Cuirols d'en Pep, no? Vull dir que tenim molts exemples en què podem ajudar, no?, els incendis forestals. Poder no, evidentment que no anirem allà amb els bombers a apagar foc, però si mengem cabrit, per exemple, doncs estem ajudant a no, que aquests incendis no es propaguin tan ràpid, no? I a més amb el canvi climàtic, no?, que se'ns ve a sobre, cal gestionar el territori.
Sí, senyora, el cabrit arrebossat, a més, crec que és... Me'n menjaria 6 de plats, ara, crec, de cabrit arrebossat. És sensacional, sí, allò.
I és com una recepta com de festa, no?, que sembla que caigui de ser Nadal, caigui de... Escolta, no?, que el cabrit podem menjar tot l'any i que n'hi ha, ara, per exemple, a l'estiu n'hi ha, no? I, per exemple, els pobres pastors i pastores els hi costa vendre perquè no és un menjar, no?, que és més de dies assenyalats i això, però ara n'hi ha i ara podem menjar cabrit. O sigui, aquest cabrit arrebossat que estàs dient... Te'l pots menjar.
Para. Són més silencioses que les vaques, veig, les cabres, o més respectuoses,
sí,
com a mínim.
Sí, totalment. Aquestes estan aquí supertranquil·les.
No diuen res.
Les cabres són molt cridaneres en quan les agafes i això, encara que no els hi vulguis fer res de l'altre món, però quan l'agafes es diu que fan esbiecs,
vol dir que crida, sí, que criden com si les haguessis de matar, però que no els hi fa res, però sí, són molt cridaneres, però quan les agafes.
Molt bé, doncs és l'Imma, sí. L'Imma Puigcorbé, que com cada dia ens explica històries de veterinaris rurals, avui amb la cabra com a protagonista, a més amb aquest annex que hem fet de focs i de la importància del bestiar també per poder-los controlar o perquè no es descontrolin, al contrari. Imma, moltíssimes gràcies per tot i fins la setmana que ve.
A vosaltres, ens veiem la setmana que ve.
Que vagi molt bé.
Ui, no, la Quintaneta!
Adéu, Quintaneta, sí. Un minut i les 7.
Si us heu preguntat mai què passa si perdeu les claus de la moto, per sort, Línia Directa sí, i per això et fa arribar un duplicat de les claus allà on siguis, perquè no t'hagis de preocupar per res. Només una assegurança avançada al seu temps, tan completa com la de Línia Directa, pot fer això. Canvia-t'hi ara i t'abaixem el preu de l'assegurança de moto sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700 i el valor de ser directe, consulta'ns les condicions.
Doncs ara sí, ho deixem aquí, demà hi tornem a partir de les 7 de la tarda. A partir de les 3, és que veus, és que és impossible. A partir de les 3 de la tarda i fins a les 7 com cada dia tornem a la diversió. Que vagi bé. Vinga.